costa brava i la calor aquest migdia i aquesta tarda tocarà sostre a Ponent, arribant als 34 o 35 graus.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. Ferrocarrils de la Generalitat continua treballant per recuperar la normalitat a la línia Llobregat-Anoia després de l'accident d'ahir a la tarda a Sant Boi. Testimonis dels fets han confirmat que hi havia persones de Sant Vicenç dels Horts entre els passatgers. El xoc entre un vagó de mercaderies i d'un tren en direcció Barcelona-Igualada va comportar la mort del maquinista del tren de passatgers i una vuitantena de ferits lleus. De seguida ampliem la informació. Avancem altres notícies del dia en titulars. Sant Vicenç dels Horts commemora el dia contra la LGTBI-fòbia amb un taller adreçat a les famílies i persones adultes al voltant de la diversitat i amb una pancarta per respecte a càrrec de l'implicat per Sant Josep. Adiscap i l'Ajuntament renoven el conveni de col·laboració anuals, 20.000 euros per a la inclusió de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies. Inclou el servei de taxi adaptat i els cursos de natació per persones amb mobilitat reduïda. La Fundació Veït Altacafa organitza les segones jornades Gatzara, activitats sobre història, música, gastronomia, llengua i molts altres camps per conèixer els orígens àrabs de la cultura catalana i desarticular els discursos islamòfobs i racistes. I ara la previsió del temps per les properes hores amb Carme Farnell.
En conjunt, avui tornarem a parlar d'un ambient molt agradable, ha de fer sol, ha de fer calor i tan sols creixeran alguns núvols d'evolució propis del bon temps de cara a la tarda. I atenció, perquè la temperatura tendeix a anar a més, sobretot de cara a finals de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Sara Cabrera, és dimarts, 17 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. Ferrocarrils de la Generalitat continua treballant per recuperar la normalitat a la línia Llobregat-Anoia després de l'accident d'ahir a la tarda a Sant Boi, quan un vagó de mercaderies va descarrilar i va xocar contra un de passatgers. Testimonis dels fets han confirmat a l'emissora municipal que hi havia persones de Sant Vicenç dels Horts entre la vuitantena de passatgers que van resultar ferits lleus. El xoc va comportar una víctima mortal, el maquinista del tren de passatgers. El tercer vagó d'un tren de Putassa va descarrilar cap a les 6 de la tarda a l'entrada de l'estació de Sant Boi i va impactar contra la cabina d'un tren de passatgers en direcció Barcelona-Igualada. 84 persones van patir ferides lleus, entre les quals sembla que es troba el veïnat de Sant Vicenç dels Horts que anava al tren. Protecció Civil de la Generalitat no pot confirmar el municipi de les persones afectades a l'accident, ja que, segons han explicat a Ràdio Sant Vicenç, no registren oficialment aquestes dades en el moment de l'incident, només si es tracta d'una persona d'un altre país, ja que poden ser especialment vulnerables en accidents com el d'ahir. Igualment, testimonis dels fets, passatgers que anaven en aquest tren, han confirmat que efectivament hi havia veïnat de Sant Vicenç dels Horts. La plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat han fet un minut de silenci aquest migdia com a mostra de condol amb el maquinista mort ahir a l'accident. Pel que fa al servei de tren, de moment, fins que Ferrocarrils pugui garantir la normalitat a les vies entre Sant Boi i Molinou, hi ha servei ferroviari entre Plaça Espanya i Sant Boi i entre Molinou i Igualada i Manresa. Entre les estacions de Sant Boi i Molinou s'ofereix servei alternatiu per carretera. La Generalitat ha activat l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l'aire als municipis de la metròpoli de Barcelona en la desena onada de pols africana de l'any. A Sant Vicenç dels Horts la qualitat de l'aire torna a ser pobra. L'estació que mesura la qualitat de l'aire, el carrer Ribot, registrava aquest matí una concentració de partícules de 51,1 micrograms per metre cúbic quan el límit màxim recomanat és de 50. Aquest episodi d'alta contaminació per partícules PM10 no implica restriccions al trànsit de vehicles, sinó que ve acompanyat de recomanacions als municipis i a la indústria per reduir la generació de pols sempre que sigui possible i també per fer servir el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat. Puja la presència de Covid a Sant Vicenç dels Horts respecte a la setmana passada. El risc de rebrot és ara de 366 punts i la velocitat de transmissió del virus d'1,78. Són les darreres dades actualitzades pel Departament de Salut. Del 7 al 13 de maig s'han confirmat 35 casos de coronavirus al municipi en prova PCR o d'antígens. Alhora, ahir hi havia dues persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades a l'hospital amb diagnòstic positiu de Covid. Avui és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Sant Vicenç dels Horts s'uneix a la promoció de la diversitat afectiva i de gènere amb un taller adreçat a famílies i persones adultes a càrrec del SAI l'Afirmativa i una acció per visibilitzar el rebuig cap a les violències que rep el col·lectiu encara avui a càrrec de l'implicat per Sant Josep. L'efemèride reivindica avui, 17 de maig, per commemorar que l'any 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat del llistat de malalties mentals. L'Observatori Català contra l'Homofòbia ha hagut de gestionar 1.155 incidències relacionades amb violències LGTBI fòbiques des de l'any 2014 i en el que portem de 2022 n'han registrat 84. Les xifres demostren que, tot i que s'ha avançat en matèria de drets civils i d'igualtat, el camí per recórrer encara és llarg. Per intentar abordar la diversitat i posar-la en valor, al taller organitzat pel SAI s'analitzaran peces audiovisuals conegudes i s'aclariran alguns termes al voltant de la diversitat sexoafectiva i de gènere. En Pia García és la responsable del SAI l'Afirmativa.
L'activitat que es planteja està relacionada amb dues dades que són importants. El 15 de maig, que és el Dia de la Família, i el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Per això hem plantejat un taller que es dirigeix a les persones adultes de la família. Això respon a una necessitat que hem detectat des del SAI, i és que la joventut té molt clars alguns conceptes que els adults ens costa entendre. Aclarirem termes i conceptes que escoltem molt, però que potser no entenem del tot, com per exemple la diferència entre sexe i gènere, què és la identitat de gènere, l'orientació, qui són les persones cis i les persones trans.
L'objectiu és posar en qüestió el concepte de norma i què considerem que és allò normal.
Hi haurà molts vídeos, però són vídeos que estan al nostre dia a dia o que han estat fa uns anys. I els veurem d'una forma diferent, perquè mirarem amb atenció. La finalitat és analitzar què ens estan ensenyant, com ens estan educant i com tracten de transmetre'ns un imaginari, un estereotipo de què és normal. I al mateix temps ens transmeten que tot allò que no entra en aquest motlle, com que no es mostra, no és normal i, per tant, mereix el nostre rebuig. Però la realitat és que no existeixen persones reals que compleixen amb tot el que implica aquesta etiqueta de ser normal, perquè en realitat es tracta d'una idealització. Al mateix temps, algunes de les persones que encaixen més dins del que s'ha anomenat la norma i fent ús del seu privilegi, discriminen el diferent.
Alhora, la Comissió de Feminisme i LGTBI+, del Pla Comunitari Implicat per Sant Josep, ha preparat una acció per visibilitzar el rebuig contra les violències cap a les persones LGTBI. Han fet una pancarta per promoure el respecte i la diversitat.
Les veïnes i entitats de l'Implicat i participants del Rocío estan treballant en la realització d'una pancarta. Una pancarta que es penjarà en el Centre Diari Sant Josep el mateix dia 17 de maig a les 6. I l'objectiu és assenyalar el rebuig a les conductes de discriminació i mostrar respecte i suport a la comunitat LGTBI.
El taller sobre diversitat adreçada a famílies i persones adultes tindrà lloc aquesta tarda a càrrec del SAI l'Afirmativa a partir de 2:15 a la sala de plens de l'Ajuntament. Ja són en març els tallers de l'Implica't per Sant Josep fins al juny. Hi ha continuïtat de la majoria de propostes que s'han vingut fent durant tot el curs al Rocío, com ara taller de gimnàstica suau, fusteria o manualitats. També hi ha alguna novetat, com ara un taller de jardineria. Les línies de les activitats i tallers gratuïts de l'Implica't per Sant Josep continuen sent la salut comunitària, l'art i la creació, la sostenibilitat i els feminismes i LGTBI més. Albert Vilacampa és el tècnic del Pla Comunitari.
Un trimestre més des de l'Implica't per Sant Josep us presentem el nou programa d'activitats i tallers gratuïts. Moltes de les activitats ja us han de sonar, com els tallers d'exercici suau, el de fusteria o el de costura i patronatge. Però també hi ha novetats. Aquest trimestre estrenem un taller setmanal de jardineria, on podreu aprendre moltes tècniques com, per exemple, fer testos amb formigó o crear i tenir cura de bonsais. També destaquem les activitats que promovem dins de l'àmbit dels feminismes i LGTBI+, com el taller d'exercici suau que farem al Pi Gros el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, o la col·laboració en els actes previstos pel Dia de l'Orgull LGTBI+. Dit això, us recordem que les inscripcions són gratuïtes i es fan de forma presencial al Centre Socioeducatiu El Rocío, al barri de Sant Josep. Us animem a participar i a gaudir en comunitat.
Encara queden places per la majoria dels tallers. Podeu inscriure-us-hi enviant un correu a implica't@sb-h.cat o trucant al 93 656 04 15. 93 656 04 15. L'Associació de Persones amb Discapacitat de Sant Vicenç dels Horts, Adiscap, i l'Ajuntament renoven el conveni de col·laboració anual. Són 20.000 euros perquè l'entitat pugui tirar endavant accions de sensibilització, d'oci inclusiu i, sobretot, de suport a famílies cuidadores i de les persones amb diversitat funcional. El conveni inclou el servei de taxi adaptat i els cursos de natació per persones amb mobilitat reduïda, que ben aviat podran començar-se també a la piscina municipal La Blava. La regidora de Salut Pública, Maria Peláez, feia molt bon balanç ahir a la signatura del conveni de la col·laboració de l'any passat i assegurava que l'objectiu del conveni era en gran part poder alleugerir la tasca de les famílies cuidadores.
Renovamos el convenio, estamos muy contentos y contentas, renovamos el convenio que también ha funcionado este último año y hemos ampliado, ampliamos el año pasado, que esperamos que este año funcione igual de bien. Hay alguna limitación en algún sentido porque los servicios se han complementado por otro lado, pero seguramente será igual de efectivo con muchas cosas que no llegaban hasta ahora, como por ejemplo los cursos de natación que podrá ayudar a las familias a que tengan acceso todas las familias a esos cursos de natación. La motivación del convenio es esa, el poder dar una independencia, claro, y un poco de respiro y de libertad también a la familia cuidadora. Sí.
De tot el que implica el conveni de col·laboració vam poder parlar-ne ahir amb Adiscap.
Doncs estem amb David Hernández i Isabel Llamas de l'Associació de Discap. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sara.
Bona tarda.
Acabeu de signar el conveni anual amb l'Ajuntament. Què suposa per la vostra entitat, doncs, la renovació d'aquest conveni?
Bueno, en principi la renovació, pues, bueno, superagraïts i en principi, pues, bueno, podem continuar treballant i fer tot el que estem fent i millorant coses i, bueno, anant creixent com entitat.
Uh-huh. Hi ha alguna novetat en el conveni d'aquest any respecte al de 2021?
Bueno, està el taxi adaptat, que en aquest cas a les persones que tenen mobilitat reduïda, pues han funcionat molt bé. Uh-huh. Per exemple, en el meu cas, pues ja el vaig utilitzar la setmana anterior i em dona una autonomia que abans no tenia. Uh-huh. Perquè abans depenia dels meus pares perquè em portessin als metges i tal, i ara, ho puc fer de manera autònoma i també donar-los un descans a ells.
Aquest projecte, el del taxi adaptat, de fet ja es preveia, oi? El conveni de l'any passat, fins ara no ha arribat.
Exacte. Nosaltres, en principi, fins que no vam entrar a la corona, nosaltres, per necessitat de les famílies, havíem fet amb el conveni amb l'Ajuntament, havíem fet, pues, bueno, aquesta ajuda a les famílies amb un taxi, pues, bueno, que les famílies trucaven 24-48 hores abans per poder-lo fer servir. servir. I llavors, pues, bueno, podíem facilitar pues, anar a metges o a algun lloc que les famílies. Ara que ja s'ha posat amb el Consell Comarcal que ja tenim aquest tema, pues, la veritat és que tenint la mobilitat reconeguda o amb acompanyant o sense acompanyant, perquè a vegades n'hi ha persones que necessiten acompanyant i en el cas de David no necessiten, pues, llavors ja han començat a fer-lo servir i la veritat que dona molta ajuda i molta llibertat a les famílies, evidentment. Jo crec que és una bona manera de donar-li més autonomia amb ell.
El conveni preveu moltes activitats, moltes accions, i són 20.000 euros anuals per diferents projectes, des de la festa de la diversitat funcional, sortides, discussions adaptades, al cap i a la fi finançar la vostra activitat, no?, per la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda i les seves famílies. Parlàveu també durant la reunió, s'ha fet molt èmfasi en l'estat dels cursos de natació, sí, i el tema de les piscines. En quin punt es troba tot la...
Bueno, en principi ara el SEM està equipat de material i han començat els cursets, hi ha algunes petites coses encara per hilar, no?, que queden pendents, i bueno, en principi ja podem gaudir de tant fent cursets com anar per un mateix, estan adaptades i qualsevol família pot accedir. I estem pendents també de la blavada d'estiu també, que hasta ara tampoc estava adaptada, l'any passat ja vam començar a treballar aquest tema, i bueno, i ara sembla ser, a veure si podem aconseguir, s'està treballant, s'està mirant ja l'espai per posar un vestuari per persones amb diversitat funcional, i bueno, esperem a veure si podem gaudir-ho d'aquest estiu ja, i si no, pues, bueno, que ja està la cosa una miqueta ja filadeta.
També s'ha parlat de reivindicar un espai al Centre Socioeducatiu del Rocío. Exactament quina és la vostra petició?
A veure, la nostra petició és que els nostres fills al centre que van està molt lluny d'aquí, a Poblenou, concretament. Sí, és un tall ocupacional, centre de dia, i clar, cada dia t'has d'aixecar molt d'hora, són nanos que necessiten molta cura, i llavors, clar, el transport està allà, al matí n'hi ha bueno, molta caravana, molts de cotxes, i triguen moltíssim a arribar, tant a l'anada com a la volta. Llavors, el que reivindiquem que ara, com el Rocío, en principi, n'hi ha espais que estan buits, doncs nosaltres, a veure, demanaven a veure si la Generalitat concedeix places per poder muntar un centre i apropar més a les famílies. A nosaltres ens dona el mateix que sigui aquí a Sant Vicenç, a Pallejà o al voltant dels municipis. El que volem és que els nostres fills o altres famílies que encara viuen més lluny, que sabem que van gent des de Sant Esteve Sarrovires, Manresa, no tinguin el centre tan lluny, que estigui més a prop. I aquí creiem que bueno, que el tindre el Rocío, que tenen espai i sabem que la Generalitat vol ocupar espais, doncs crec que també en plan educatiu els nostres fills també és un plan educatiu, diguéssim, però amb educació especial, no? Llavors creiem que seria molt, bueno, per les famílies molt, i pels nanos sobretot, doncs, bueno, una bona idea de muntar aquí un espai, un taller ocupacional amb aquest centre.
Deia la regidora que estaven en converses amb la Generalitat.
Correcte, han fet la petició i la proposta nostra, que fa molts anys que estem, bueno, que estem darrere de veure si es pot muntar, i a veure, ells han dit que contestaran, i bueno, a veure si tenim sort i podem muntar aquí un centre que la Generalitat més que res és que tenen que donar places ells mateixos.
Sempre que parlem diem que podríem estar molta estona, hi ha moltes branques, el conveni, com deia, inclou moltes activitats, però quines són les més imminents, diguem, que teniu en marxa? Feu moltes coses, moltes activitats, col·laboreu també amb els instituts.
Sí, correcte. Ara acabem ja amb els instituts i ara el dia 25 ja fem la cloenda. Ha estat una experiència maquíssima, la veritat, tant per part nostra de DISCAC com per part dels professors i nois. Hem fet un vincul bastant important. David, de fet, no? Té ja un grup de nois, no, David?
Sí, és que, a més, és que acaben sent amics. O sigui, són joves, s'han de formar, però almenys ja comences a conscienciar-los de que això que tenim, pues, els hi pot passar també a ells. El dia de demà, avui estàs bé, demà estàs malament i tens que afrontar moments com aquest, no? I millor si la gent està conscienciada i preparada per fer-ho.
Promoure aquesta sensibilitat, no? També, sí, en referència.
Sí.
Comentàveu de sortir i veure, que ja us explicàvem fins i tot alumnes, de que ara van, no?
Sí,
van
més pendents.
Més
sí.
Pendents a...
sí, perquè hem fet sortides per al riu, no? Els dimecres, sí, que treballem amb ells, que fem tallers, hem fet sortides i, clar, portant les cadires de rodes s'han donat compte, pues, bueno, dels obstacles que te trobes al carrer, no? I això, pues, bueno, també és bastant bonic, no?, que es donin compte i que, bueno, que col·laborin amb nosaltres. Ha sigut molt gratificant, la veritat. I ara, pues, farem la cluenda i, bueno, també participarem el dia 21 a la nit dels comerços, aquest dissabte.
La nit de Can Ros.
Sí, la nit de Can Ros, i llavors, pues, tenim previst que estem intentant de lligar també, pues, una sortida, que ja fa 2 anys que no l'han pogut fer. Hem anat a mirar un lloc per fer-lo, és un lloc aquí a prop de Terrassa, i, bueno, estem intentant de lligar els autobusos i bueno, l'accessibilitat que tenim allà, que hem fet una visita, però ens hem trobat que l'accessibilitat és una mica complicada. Volem parlar amb ells, a veure com ho podem solventar, i volem fer una sortida. I després, pues, estem preparant també la festa nostra pel setembre, també,
de la diversitat,
de la diversitat funcional, i, bueno, i estem intentant de fer, pues, algun taller, intentar de muntar, com retomar el taller de pintura sobre vidre. Ens han demanat un de costura també per cosir, i, bueno, i estem aixecant alguna coseta.
A ple rendiment, fent passes, sí, cada dia per la inclusió de les persones amb diversitat funcional. Doncs Isabel Llamas, David Hernández de Discap, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, Sara. A vosaltres.
Conèixer els orígens àrabs de la cultura catalana per combatre els discursos anti-immigració islamòfobs és l'objectiu de les jornades Gatzara, organitzades per la Fundació Bahit Altakafa per segon any consecutiu. Durant 5 dies hi ha programades multitud d'activitats a diferents equipaments de Barcelona sobre història, música, gastronomia, llengua i altres àmbits, que faran evident i posaran en valor la interculturalitat i les arrels àrabs de la cultura catalana. Gatzara, de fet, és un terme del català d'arrels clarament àrabs que fa referència a un grup de gent celebrant i de festa. Precisament aquest objectiu de trobada és la base de les jornades. Joana Castro és la responsable de l'àrea d'interculturalitat de la Fundació Bahit Altakafa.
És tota una sèrie d'activitats entorn a diferents àmbits per posar en valor el lloc a les cultures àrabs. I aquestes activitats van entorn de la gastronomia, de la història, de l'arquitectura, de l'espiritualitat, de la música. Tenim una jornada inaugural que va sobre islamofòbia, en la que farem un mapa de l'estat de la islamofòbia a Catalunya, però com que des de les jornades el que ens interessa, doncs, és sempre donar aquesta visió positiva, el que farem també és aportar idees, propostes i experiències de com combatre aquesta islamofòbia. Una proposta més espiritual, i parlarem sobre valors compartits i ens enfocarem en el sufisme, aquesta branca més espiritual de l'islam. I aquí comptarem amb l'Arnau Oliveres, de l'associació Adalil, i amb la Roser Tordera, que és psicòloga humanista. I aquí, doncs, podrem veure les persones compartint tota una sèrie de valors independentment de la tradició religiosa que practiquem, si és que la practiquem. Tenim també una proposta de cinefòrum en què projectarem un documental en què abordarem el tema de gènere, i en aquest cas concret veurem la pel·lícula Mother, en la que es parla de les dificultats i obstacles que han d'afrontar les mares solteres, en aquest cas en el Marroc, i també els moviments que des d'allà, des del mateix país, doncs ja s'han engegat i es duen a terme per acompanyar aquestes dones.
Aquestes són només algunes de les propostes de les jornades Gatzara. La cultura catalana i àrab tenen arrels compartides des de fa segles, però sovint hi ha molt desconeixement al voltant d'aquests orígens.
Tenim un coneixement d'aquesta diversitat. Al final hi ha una proximitat històrica amb les paraules que utilitzem, en com cuinem, però també físic. Hi ha un desconeixement entre uns i altres. Segueix havent-hi una segregació, i això fa, doncs, que hi hagi com aquest recel, que desconeguem aquestes arrels que compartim. Us animem a descobrir pràctiques quotidianes que creiem que són molt nostrades i que de vegades no és així. I en aquest cas concret, que és el que nosaltres, doncs, volem incidir, és en les arrels àrabs que compartim, concretament doncs, amb la cultura àrab. Doncs us convidem a descobrir-nos una mica més i a conèixer-nos una mica més en aquestes arrels compartides amb la cultura àrab.
És el segon any que la Fundació Vahid Altaqafa organitza les jornades Gazara. A les de l'any passat, que es van celebrar en format presencial i en línia per la pandèmia, van participar-hi més de 1.000 persones i van col·laborar una vintena d'entitats. Castro remarca l'organització en xarxa de les jornades.
Un dels objectius de les jornades Gazara, vam organitzar les activitats amb més d'una vintena d'associacions, d'entitats, igual que aquest any, perquè un dels objectius és que sí, Vahid Altaqafa és l'entitat organitzadora, però ho fa conjuntament amb els agents de la societat, amb l'administració, amb les associacions, amb els equipaments públics. La novetat d'aquest any que hem incorporat són les Gazara O, en col·laboració amb equipaments i associacions, entitats. El que fem és, fora de la setmana oficial de les jornades Gazara, incloem una programació de diferents activitats, sempre enfocades a posar en valor i a fer divulgació sobre tot allò que compartim. I aquí trobarem clubs de lectura, trobarem tallers de cal·ligrafia, i aquestes activitats, com que encara se'n van sumant, doncs les anem afegint.
Enguany, a més, s'ha impulsat el concurs fotogràfic Mirades Gazara, on la ciutadania ha pogut mostrar la seva visió sobre la interculturalitat.
I què ens ha permès aquest concurs? Doncs incorporar la mirada sobre la interculturalitat que tenen els ciutadans i les ciutadanes. Ha sigut una primera experiència, és un concurs de participació ciutadana i estem satisfetes. L'exposició es va inaugurar el dia 3 de maig i ara ja ha quedat com a itinerant i es podrà veure a partir de juny en el convent de Sant Agustí.
L'acte inaugural de les jornades Gazara serà aquesta tarda a partir de les 7 a l'Institut Europeu de la Mediterrània, a Barcelona, al carrer Girona. Podeu consultar tot el programa d'activitats per aquesta setmana a jornadesgazara.org. El club de bowling 7-3, amb 4 integrants vicentins, són tercers a la Lliga Nacional de Bitlles de Primera Divisió. Aquest cap de setmana han jugat la segona jornada de la Lliga a Madrid. En total, el club va aconseguir 46 dels 70 punts possibles. 7-3 compta amb 4 jugadors de Sant Vicenç dels Horts: Juanjo Bustos, Enrique Rosa, José Rubio i Carlos Avilés. Van tercers a Primera Nacional de Bitlles, només a un punt dels primers. Així doncs, l'emoció de la recta final està assegurada. Tot es jugarà a la final de la Lliga, que tindrà lloc el cap de setmana del 24 i 25 de juny a Madrid. Els dos primers equips que s'imposin en aquestes jornades jugaran la propera temporada a Divisió d'Honor, la màxima categoria de bitlles a Espanya. Molta sort, nois.
Sant Vicenç del dia.
Doncs amb esports arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimarts. Demà, a partir de la una, més actualitat de Sant Vicenç dels Horts. Gràcies per fer-nos confiança. Fins demà.
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto.
4 años sin mirarte.
Meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero
andan diciendo por la calle que solo le desquiera el viento,
el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver?
Volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo.
4 vidas me juraste. 3 de odio y 1 te quiero.
2 consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te
daño, pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir.
¡No!